Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
Què tal? 2 de juliol, darrer programa de la temporada. 649 programes. L'entrevista Green. Anem cap a Martorell. Allà hi ha una seu del campus FPCAT de la Universitat Politècnica de Catalunya. Parlarem de mobilitat sostenible des del punt de vista acadèmic. A Llara Plus, ciutat i consum responsable, què fem amb els plataners d'ombra? A mobilitat green, menys cotxes elèctrics, menys emmagatzematge. Empresa i comerç a Plus, anem cap a la Fundació La Pedrera i concretament cap al món Sant Benet, amb un model de 40 projectes socials, educatius, de ciència, culturals, patrimonials i de sostenibilitat. I tot això en format digital. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook, xarxa X i, per descomptat, 3catinfo.
Quin temps ha fet?
Abans d'ahir acabava el mes de juny, un mes de juny que l'hem tancat amb valors entre, bé, en segona o tercera posició de tot el mes de juny de la història dels observatoris. En el cas de Barcelona, tercer mes de juny més càlid després de l'any passat i del 2003, o, per exemple, la ciutat de Lleida, el segon més càlid de la seva història instrumental, a Barcelona des del 2014, i en el cas de Lleida, en els darrers 87 anys. La temperatura més alta del mar, també, per exemple, l'Estartit, amb valors d'agost, el mes de juny, i, en definitiva, 8 dies de calor abrasadora, molt per sobre de la normal per l'època, i tan per sobre que fins i tot se situa la mitjana d'aquest mes de juny, que hem tancat un grau per sobre d'un mes de juliol o d'agost normal. Per tant, el mes habitual, si anés tot normal, és que aquest juliol i agost faci menys calor que el que ha fet el juny per aquesta anomalia tan brutal. En definitiva, continuem amb aquest context que va ser trencat per alguns ruixats o nuclis tempestuosos forts aquesta setmana, concretament el dilluns a la tarda, a Camprodon, amb 68 litres per metre quadrat, i a Santa Coloma de Farners, amb 71.
L'entrevista.
Va, José Luis, anem-hi.
Mobilitat sostenible, que és un concepte que fem servir amb molta confiança, entenent que tothom sap de què en parlem, però que de vegades aquests conceptes, si no els socialitzem, la gent queda fora de lloc a l'entrada. Diu, això no va per mi, no? I no hi ha cosa que vagi més per tothom que aquest concepte, no? El de la mobilitat sostenible, el de moure'ns d'una altra manera, no?
És així. Dades del mes de maig, venda de vehicles elèctrics a Catalunya d'un 16%, Déu-n'hi-do, tenint en compte que el dièsel ja només és el 4%, per tant, el mercat aquí ha canviat molt, però un 40% els híbrids. Sorprenentment, la primera setmana de juny, i això va per comunitats, Catalunya, 25% la venda d'elèctrics purs, Navarra el 43%, gairebé la meitat del mercat a Navarra. Uh-huh. Clar, aquí hi ha incentius fiscals d'aquells que tots ens podem imaginar. Per tant, el mercat va tombant, però ara mateix a Espanya, en conjunt, també a Catalunya, l'híbrid és el que impera. És una anomalia, perquè això no passa gairebé enlloc més o a molt pocs llocs. Escolta'm,
això em parla de desconfiança, em parla de, de costum,
sí,
em parla de...
De publicitat, de
també,
moltes coses,
segurament.
De set fàbriques automobilístiques
clar,
a Espanya, de, no ho sé, de nostàlgia, és que no ho sé, no ho sé. A partir d'aquí, hem trucat a la porta, no del mercat, però sí de la gent que en sap més de les entranyes, de la mobilitat sostenible en conjunt, però que, a més, són uns estudis universitaris i el que hem fet és trucar a la porta del campus FPCAT de la Universitat Politècnica de Catalunya, que es troba a Martorell, a l'antiga A2, allà aquell lloc que em penso que hi havia la Piara i alguna altra fàbrica molt nostrada, doncs hi ha tocada la SEAT i hi ha aquest indret de la UPC. David Gallegos, des de Brussel·les, en aquest cas, connexió digital, director executiu d'aquest campus de mobilitat sostenible. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc. Bona tarda.
I anem cap a una altra connexió digital, en aquest cas des d'aquí, de Catalunya, Albert Videgain. Ell és alumne del cicle de grau superior d'automoció i del curs d'especialització de manteniment de vehicles híbrids i elèctrics. Jo crec, José Luis Gallego, que la primera pregunta que li hauríem de fer en el director és té sentit una facultat de la UPC de mobilitat sostenible?
Home, doncs si em preguntes així, estic convençut que sí. La resposta ha de ser que sí.
Ja sé que és molt dràstica, la pregunta. No.
No, a veure, hem de pensar que actualment el concepte de mobilitat sostenible inclou moltes disciplines. Uh-huh. Per tant, es pot pensar que únicament fem doncs, aspectes d'automoció, però realment fem aspectes també doncs, de fabricació mecànica, és a dir, doncs, buscar processos més adequats, més eficients per tal de fabricar el vehicle. Uh-huh. Fem electricitat electrònica, per tant, doncs, també fem aquesta gestió del vehicle per tal de fer-lo més eficient i fem doncs, també manteniment industrial, no? És a dir, on es fabriquen les línies de producció de vehicles i doncs, tot el que seria el manteniment posterior, més òbviament la línia de transport i manteniment de vehicles. No? Per tant, com veus, mobilitat és un concepte molt ampliat,
molt genèric,
i molt sostenible també. Per tant, doncs, pensem que és un bon nom.
Una miqueta, doncs, per tant, has desgranat aquestes assignatures que s'estudien, segur que n'hi ha unes quantes més, però seria això. Albert, en aquest cas, com a alumne, quina sensació tens? És a dir, tu ets alumne i què et va portar a anar cap a la mobilitat sostenible si el que impera en aquest país és la mobilitat doncs, de la crema del petroli o fins i tot del gas? De moment és la majoritària.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs responent a la teva pregunta, crec que en el meu cas és una mica un rara avis, no? Perquè jo provinc del món del màrqueting digital, que és un món totalment diferent, i he dedicat més d'una dècada, però era un sector que tenia molta competència i que amb el temps em vaig adonar doncs, que no m'omplia professionalment. En canvi, el món de l'automoció és un món que està creixent molt, no?, actualment i que ja no només automoció, sinó també mobilitat. I finalment, si m'hi vaig decidir a dedicar-m'hi professionalment, va ser primerament per l'entorn familiar, perquè el meu pare és electromecànic industrial i el meu germà doncs, ara mateix estudia enginyeria d'automoció.
Carai.
Per tant, sempre hi he estat molt lligat, no? Però bé, si finalment em vaig decidir dedicar-m'hi va ser per aquest enorme potencial a futur i per la transformació econòmica que està patint actualment aquest sector. Crec que es troba en un canvi generacional i que fan falta especialistes, sobretot en el camp del vehicle híbrid i elèctric. que clar, és el que estem tocant actualment, no? I en el que justament m'hi estic especialitzant.
Perquè, David, molt diferent la mobilitat, diríem, sobretot elèctrica, de la de combustió, m'imagino. Clar, el que jo valoro, jo no sóc enginyer, però sí que sóc nascut, igual que el gallego, allà als anys 60, jo el 66, el gallego...
64.
64, i per tant som del carburador, del tornavís,
100%.
De la benzina i del rum-rum, i hem gaudit
i
tota la vida.
Wins al dipòsit
perquè no es congelés el gasoil, per exemple, o perquè rendís millor, no? I tot això ho hem portat a la sang, i ja està, no passa absolutament res, i jo, quan obro la tapa d'un vehicle de combustió, i això no és ironia, m'emociono. Veig allà una obra d'art del món de l'enginyeria, perquè realment és espectacular. Ara bé, com a eficient, aquell motor de combustió és un nyap. Vull dir, de cada 100 litres, la majoria es llencen en forma d'escalfor. En aquest sentit, David, vosaltres per on aneu en aquest sentit? El motor de combustió s'acomiada definitivament les properes dècades, amb algunes excepcions, potser?
A veure, realment el dia d'avui és un dia per privilegiats, no? Estem vivint un moment en el qual tenim totes les opcions tecnològiques possibles.
Clar.
I, per tant, estem convençuts que cadascuna d'aquestes s'adaptarà millor o pitjor a la mobilitat específica que cada persona tingui. Llavors, amb les dades que tu has donat abans, veiem que el creixement de vehicles electrificats, és a dir, qualsevol nivell d'electrificació, doncs és palès, i l'eficiència addicional que et pot donar aquest tipus de vehicle, doncs, amb les corresponents emissions o reducció de combustible, despesa de combustible, o bé doncs, un major cuidat pel medi ambient, doncs amb això també cal a la societat. Llavors, desapareixerà?
No.
Bé, a curt termini segurament no. Conviuran, anirà canviant el mix fins doncs, un moment en què llavors sí que hi hagi una tecnologia molt predominant i que sigui possible cobrir la majoria de necessitats. I en aquest moment doncs, encara estem identificant quina és. Està cada vegada més clar que segurament serà l'elèctric, però bé, doncs, està superant les barreres tecnològiques que actualment encara té.
Albert, entenc que has anat en aquesta formació i no has anat en una formació, diríem, convencional de motor de combustió de tota la vida, perquè com a persona digitalitzada que ens has confessat, deus veure que per aquí aniran els trets.
Sí, exactament. Al final, el que més m'ha sorprès a l'hora d'estudiar, diguéssim, aquest tipus de formació que és més digital, com bé deies, és que fan falta molts coneixements d'electrònica, de programació, tots els sistemes de diagnosi, coses molt modernes, no? I que xoquen completament amb el que nosaltres enteníem per el motor de combustió, no? del que parlàveu, no? Justament. Hi ha moltíssims apartats a tenir en compte i que estan totalment digitalitzats i crec que és important que estudiem sobre això, no? I que deixem una mica en el passat tot el tema de la combustió, que com bé deia el David, el camí a seguir és l'elèctric, l'híbrid i tots els sistemes automatitzats i que a més a més són molt més eficients.
David, en aquest sentit, elèctric, hidrogen, híbrid, fins i tot en el cas d'Espanya, de vendes en aquests moments, o fins i tot en molts països, encara que amb menor penetració, no? En el cas de l'híbrid. Quins canvis tecnològics, quines diferències hi han entre aquestes motoritzacions? Perquè dona la sensació que tant en cotxes com en camions l'hidrogen hi és, però no se l'espera. Penso que l'any passat la dada de Hyundai a tot el planeta és que només va vendre dos cotxes d'hidrogen en tot un any, en tot el planeta. En aquest sentit, dona la sensació que l'elèctric va guanyar en pes, però quines diferències tecnològiques així a grans trets hi ha?
Doncs, a veure, òbviament, si comparem un vehicle de combustió amb un vehicle electrificat, bé sigui elèctric, híbrid o d'hidrogen, doncs la diferència principal està en línia motriu, on doncs traiem un motor de combustió i una transmissió més complexa i substituïm doncs per un motor elèctric i para de comptar. També s'inclou el tema bateries. Aquí és un canvi tecnològic molt important. És a dir, aquests magatzems d'energia doncs, que puguin ser suficientment grans per donar-nos quilòmetres d'autonomia, però a la vegada també suficientment duraders, no?, com per garantir que el vehicle continuï estant viu durant molts anys. També hi ha un tema que a vegades no es parla tant, que és el tema de materials. Uh-huh. Els materials que utilitzem, un i altre, són diferents, principalment pels components diferenciats. I aquí entrem a temes doncs, de semiconductors, aspectes que puguin millorar eficiència, reduir la massa. I després un altre punt també és el tema de seguretat, perquè al final tecnològicament és diferent, però hem de posar èmfasi en diferents aspectes. No? Si parlem, doncs, per exemple, de vehicle elèctric, que té alt voltatge, per tant, hi ha una seguretat elèctrica. Si parlem de vehicle d'hidrogen, doncs aquí tindrem també una seguretat addicional per a aquests tancs. Llavors, del que després, si fem una subfamília i pensem en les diferències entre un vehicle elèctric i un vehicle d'hidrogen, doncs són principalment cosins. Vull dir, al final, el que estem fent és posar una bateria més petita en el vehicle d'hidrogen i substituïm la resta de la bateria per unes bombones, no?, que es poden recarregar i donar autonomia. Però a data d'avui, doncs, amb una generació doncs, una mica encara en una fase embrionària, no? Arribar a aquest origen verd doncs, fa que aquest vector energètic pogués tenir doncs, un desenvolupament molt més gran a nivell tecnològic. I finalment, i per complementar-te, doncs, a veure, l'hidrogen a vehicle de turisme, és a dir, a, diguéssim, vehicle petit, doncs, home, té una pinta una mica estranya, com bé has dit, perquè doncs, tecnològicament segurament l'elèctric és suficient, però en canvi per vehicle industrial, per un camió, per un autobús, aquí sí que té aplicació de futur, perquè aquí doncs, sí que podem tenir una autonomia important amb uns dipòsits doncs, relativament no tan grans com seria una bateria equivalent. No? Llavors aquí és on tenim camp per córrer.
Uh-huh. Hi ha una qüestió de la que encara n'hem parlat, perquè n'hem parlat del traspàs del motor de carburació cap al motor elèctric. Això suposarà un canvi cultural, evidentment suposarà un canvi cultural, no per nosaltres, però per moltíssima gent els hi pot suposar un repte, no? És una això que en diuen de la bretxa digital, doncs també hi ha una bretxa de mobilitat, i qui no ho vulgui acceptar és que no entén com està el mercat ara al carrer, no? Però hi ha una altra encara més important, que és la conducció autònoma. En aquest cas, David, o Albert, o els dos, quin paper li fieu a la mobilitat autònoma? Jo encara no n'hi vist cap, I segon, no sé si em pujaria amb un vehicle sense conductor. Per això parlo de qüestió cultural i no només de sostenibilitat en el cas de la conducció autònoma. Ja està el suficientment desenvolupada? Hem d'esperar 10 anys, 20 anys. Quin és l'horitzó que vosaltres li doneu?
Va, qui s'anima primer? Albert, David?
Vinga, jo mateix. Va, jo mateix. Va,
jo mateix vol dir...
David. Ja, després d'acord. Hi deixaré les coses complicades amb l'Albert. Llavors...
Home, se suposa que tu ets més el professor i l'Albert les complicades, o no sé ben bé. Bueno, és igual, no em vull ficar aquí en un jardí. David, endavant.
Llavors, nosaltres sempre diem a la indústria que l'electrificació és una evolució del vehicle, però en canvi l'automatització és una revolució. Per tant, aquí canviarà el concepte.
Clar, molt bé.
I llavors doncs, hi haurà un canvi, com bé has dit, molt més important, molt més cultural, no? Allò d'anar conduint tu, a anar de passatger encara que tinguis doncs, el seient del potencial conductor, que llavors ja no condueixes tu. Llavors, quan passarà això? A veure, la tecnologia, quan a sensors, sistemes, processat de dades o intervenció inicial actualment d'una intel·ligència artificial al que seria els modes de conducció i les possibles reaccions del vehicle, això, el desenvolupament ja està bastant per bon camí i, de fet, doncs, ja hi ha vehicles que en via experimental es poden moure de manera autònoma.
Ah, sí?
Ara, la barrera està en un tema legal. És a dir, qui tindria la responsabilitat en cas d'accident? Per tant, aquesta pregunta és complicada, perquè hi ha molts actors i, clar, al final aquest és un tema doncs, que s'ha de debatre amb molt de temps, no? I també doncs, veure si el vehicle sap pensar, doncs, com aprovem que aquest vehicle pensi de manera correcta, per simplificar d'alguna manera el tema. Llavors, en els fòrums de reglamentació, doncs, tot això s'està discutint, quins són els que vols assajar, quins escenaris serien raonables, fins on hem de provar aquest vehicle, perquè, clar, casos a la via pública n'hi ha de tota mena i de tots inicis, no? Llavors, fins on s'ha de provar i quins resultats esperem. Llavors, més que la tecnologia, és un tema actualment ja més quasi bé legal i de posar-hi un marc perquè aquests vehicles es puguin moure i puguin conviure amb els que van, diguéssim, conduïts per persones.
Entenc, abans d'anar a l'Albert, David, que estàs parlant per Europa, perquè entenc que als Estats Units i sobretot a la Xina els cotxes autònoms ja circulen.
Circulen sempre en ambients controlats.
Ah, d'acord.
És a dir, no és que un vehicle pugui anar per on vulgui, sinó que normalment doncs, tenim trams de via instrumentats on aquests vehicles poden accedir a nivells de conducció autònoma més elevats. És a dir, nosaltres tenim una escala de 0 a 5, 0 o 2 el conductor encara condueix, 3, 4, 5, doncs el vehicle condueix. I en funció de si pots fer, per exemple, zona urbana o pots fer zona interurbana o pots fer doncs, qualsevol àrea, tindríem diferents nivells de conducció, sense suport ja del conductor. Llavors, el que normalment hi ha són àrees amb mapejats complexes on el vehicle pot adquirir informació i pot conduir. Hi ha prototips que comencen a fer-ho ja de manera autònoma mitjançant propis sensors, sense aquest mapeig previ. Però això doncs, s'anirà extenent i anirem veient cap a on funciona, cap a on tira.
D'acord, entès. Albert?
Bé, jo crec que el David ja ha tocat bastant, o sigui, diguéssim, bastant tot el marge de les coses que s'estan movent actualment. Jo crec que tot passa més o menys per el que estava comentant, i és per el tema de la legalització d'aquests sistemes, perquè al final la conducció autònoma ja existeix en altres parts del món, com bé heu dit. Als Estats Units i a la Xina ja estan utilitzant en entorns controlats aquesta tecnologia. Fins i tot ja existeixen taxis als quals no tenen conductor. Puges al vehicle i et porta del punt A al punt B sense que hi hagi ningú, no? que controli aquesta transacció. Però per altra banda, crec que és important, o sigui, marcar exactament qui és el responsable en el cas de que hi hagi qualsevol problema. I sobretot per temes de seguretat, no? Tant per als vianants com per als altres, les altres persones que circulen per la via.
Queda clar. No, queda clar. Jo, sincerament, ara faig aquest any 60 anys, he conduït tota la vida, vull dir des dels 18, i vaig passar una fase de conduir alegrement centenars o milers de quilòmetres quan convenia, no? Després ja m'havia anat fent gran i continuo fent-me gran, però fins que no vaig tenir el darrer cotxe no me n'he donat que l'afegit d'una comoditat excepcional l'estiu passat em va facilitar d'anar doncs, fins a Bòsnia, Sarajevo, amb un viatge doncs, que són anar i tornar milers de quilòmetres, que l'anada són 3 dies, la tornada són 3 dies. Volíem fer una ruta tranquil·lament, aprofitar del cotxe, i la veritat és que amb aquest cotxe i amb el nivell d'assistència, de comoditat, d'intel·ligència, clar, no conducció autònoma, m'han desaparegut els dolors en el peu per estar hores conduint, tot i les parades, m'han desaparegut les molèsties a l'esquena, etc. I, en definitiva, jo em pensava ja que això ja aniria enganxat com una motxilla per l'edat, però realment era aquell nivell de tensió, d'estrès que et proporciona el cotxe sense aquest tipus d'ajuda.
El que és aquí la variable, que l'ha remarcat, l'ha subratllat en fluorescent el David, és l'entorn, no? L'entorn en el que es mouen aquestes màquines, que, evidentment, sobre el paper és l'òptim, però l'entorn no és l'òptim, no? Aquí no és una pista de l'escalèstric en el que tothom va per la seva via i a la velocitat que tu li dones. No. Aquí les variables són i qui és el responsable en cas d'una situació de conflicte. Clar, evidentment, jo no havia contemplat aquesta vessant de la legalitat, però com bé ha dit el David, és una cosa que s'ha de superar sí o sí.
Aquí també, si em permeteu, torno a ser el David. També hi ha un altre punt, i és que, com ha dit el Francesc ara, aquests sistemes de conducció autònoma, a part, doncs, òbviament, millorar les condicions i la confortabilitat del conductor, també milloren l'eficiència. Per què? Doncs perquè si tu tens uns sistemes que mesuren què passa al voltant, pots preveure acceleracions i frenades regeneratives que maximitzin l'autonomia del vehicle, no? És a dir, si jo haig d'accelerar, doncs ho faré de manera el més progressiu possible, i això la màquina segurament ho farà millor que nosaltres. Clar. I si haig de perdre velocitat perquè haig de frenar, doncs també la màquina regenerar el màxim d'energia per tal de tornar a carregar la meva bateria. I aquest és un punt, doncs, que quan veiem que els nivells de conducció autònoma van augmentant i es van implementant, veiem, doncs, que aquest consum energètic global del vehicle també acaba disminuint, i llavors fem el vehicle també més sostenible, no? Coses que a vegades són dos conceptes molt separats tecnològicament o tècnicament, però que s'interrelacionen quan es posen al vehicle al mateix temps.
Mm-hmm. Ara que parlaves de sostenibilitat, i per tant això va associat al consum de combustible, a no produir fums, determinats contaminants, fins i tot el tema del desgast de les pastilles de fre amb aquells elements que són especialment nocius per la salut i que en el cas dels elèctrics, per la desacceleració, doncs se'n produeix molt menys, etc etc. Anem a les zones de baixes emissions a les ciutats. Ja sabem que no és un tema pròpiament dels vehicles, però m'imagino que això és una combinació de això, tecnologia, digitalització i fer més sans els llocs més densos i amb més gent. Albert, per exemple?
Sí, a veure, al final, jo crec que la solució en aquest cas és la micromobilitat. Ja la tenim en marxa. O sigui, al final s'estan creant, per exemple, els carrils, totes aquestes zones de carrils bici nous que hi ha a Barcelona, o totes aquestes plataformes de car sharing o de compartir vehicle, o els patinets i les motocicletes elèctriques de lloguer. Són tot de solucions que apareixen i que són una alternativa al transport públic i que crec que, doncs, que són eficients i que tenen, encara tenen molt de camí per fer. Tot i així, també, tornem al mateix, el pla de tal, no? És molt important que tota aquesta micromobilitat encara està una mica en l'aire i no se sap ben bé en quin punt es troba dins del codi vial, no? Com els categoritzem, no? Per exemple, han de tenir una assegurança, han de pagar un impost de circulació.
Home, ja ho crec. Jo t'ho dic jo. Només faltaria. Només faltaria, si no això és el Bronx.
Clar, aquesta sí, la idea, no? Però això encara no està del tot ben
normalitzat. Sí, ja ho sé, però mira que aquí fa anys que en parlem en el programa, vull dir, imagina't, venim de novembre del 2012 i clar, de llavors no, però que aviam, que uns catxarros que agafen la velocitat que agafen, etc, i que al final doncs poden fer mal i alguns els utilitzen de manera temerària i vés a saber. Sí, clar.
Sí, a part el perill que comporten, perquè al final és un vehicle que és silenciós.
Clar.
Sí, jo de vegades he caminat pels carrers de Barcelona amb els auriculars i si no pares una mica l'atenció, no els escoltes passar. I són encara més perillosos que no pas una motocicleta que l'escoltes venir de lluny, no?
Sí, és així.
En aquest sentit, els patinets elèctrics tenen un altre concepte que s'ha d'intentar solucionar des dels que el promouen, entenent que són eines per avançar cap a una mobilitat més neta, més sostenible, no sé si més segura.
Eines fantàstiques.
Com tu deies, sí, ben utilitzades, com clar, tot, com la bici. Clar, és clar. A dir, hem vist conductes incíviques perquè finalment l'incívic és el conductor, no és l'aparell. En tot cas, com valores el tema de les bateries i aquestes, fins i tot, ordenances municipals, com en el cas de Barcelona, que prohibeixen entrar en el transport públic perquè hi ha hagut incidents? Es podrà solucionar alguna vegada aquest tema de la seguretat? I, sobretot, com és possible que et pugui passar amb un patinet a 90 km per hora? Aquest tema de manipulació s'haurà de vigilar, també, perquè aquí també van en detriment de la sostenibilitat, entenc, no?
Al final estem davant d'un problema, i és que la tecnologia ha arribat abans que no passa la legalització. No? O la regularització... Al final, els vehicles de combustió porten molts anys al mercat. podem tirar molt, molt endarrere i probablement al moment en què van aparèixer no hi havia totes les, diguéssim, tota la normativa que existeix actualment. Hi ha inspecció tècnica, hi ha assegurances, t'has de treure un carnet per portar un vehicle d'unes certes especificacions. A tot això no ho tenim amb la micromobilitat i amb els vehicles elèctrics d'aquesta envergadura. I aquest potser és el problema, no? I aquí potser el qui hi ha a treballar doncs és, no ho sé, el govern o les entitats públiques, no?
Sí, sí, l'administració, de... clar.
Exacte.
No, no, el tema de la seguretat aplicat a la mobilitat, clar, però... com tu, bé d'antic, jo l'altre dia vaig veure aquesta pel·lícula preciosa, que sempre recomano, que és Vacances a Roma, de l'Audrey Hepburn i el Gregory Peck, i anaven amb moto, i el casc, però no ells, ningú que circulava amb moto per Roma en aquell moment portava casc, i avui dia sortir sense casc, sabem que és una temeritat, però a més és una multa important només de sortir, no?
Escolteu, en aquest sentit, David, Albert, com gent experta en aquest món, entenc que un patinet i les seves bateries són segurs, però aquí hi ha d'haver incendis en alguns casos, sovint, m'imagino, la majoria de casos,
per manipulació,
no?
David,
sí, intervenir. Allà contesto, soc el David, sí.
Sí,
a veure, al final, doncs, quan normalment es fa una manipulació, doncs, si no tens coneixements o tens experiència en poder entendre què s'ha tocat, doncs varies les condicions inicials del producte i, per tant, augmentes el risc. Clar, incendis sovint o no, home, els fabricants al final dissenyen els productes i els assagen per tenir un marge de seguretat important. Per tant, doncs, quan es fa doncs, un molt mal ús, diguéssim, de manera repetida i castigues doncs, el producte i passes els límits del que s'anomena la seguretat funcional, doncs llavors, clar, pot passar qualsevol cosa.
Clar. Mm-hmm. Doncs, escolteu, arribem al final de l'entrevista. Entenc que aquesta peça de la Universitat Politècnica de Catalunya, aquesta, permeteu-me que ho digui així, escola de la nova mobilitat, en tots els sentits, com heu deixat clar, a tocar de Martorell, bé, a tocar no, a dins de Martorell, a tocar de la SEAT, del grup Volkswagen, CUP, però ara ja no sé ben bé què és, però tot això em penso que encara hi és. I bé, en definitiva, entenc que llarga vida a aquest embrió, que és una realitat, que no és un embrió, però que ha de suposar la formació de les noves fornades, com molt bé dèieu, de persones necessàries, imprescindibles, per abastir el mercat de gent experta, de gent professional i de gent, sobretot, també amb seny, que això doncs queda clar que ha de ser així. David Gallegos, director executiu del campus FPCAT de la Politècnica de Catalunya, Mobilitat Sostenible, i Albert Bidegain, alumne de cicle del grau superior d'automoció i del curs d'especialització de manteniment de vehicles híbrids i elèctrics. Moltes gràcies a tots dos i fins a la propera i per molts anys.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Adéu.
Adéu.
Llar A i consum responsable.
Llar A, consum responsable.
Fixa't, i que també en aquest cas ens anem cap al concepte també de ciutat que n'havíem tingut, i que aquest és un espai, aquest en concret, més sentimental que mediambiental. Ah. I per què? Et vaig a parlar del plàtan d'ombra, que és un dels arbres ornamentals més populars, el Platanus X hispànica, aquest és el seu nom científic, sempre m'ha fet molta gràcia aquesta X, que separa el gènere de l'espècie, Platanus X hispànica, i és un dels arbres que segurament que els nostres oients ja sabem de què estem parlant, no? Sobretot ni que sigui pels pica-pica aquests de les seves llavors, ja ara en parlarem, no? Aquesta silueta que tenen els plàtans fa que, bueno, són els que estan a l'entrada de molts pobles, i molts cotxes s'han estimbat, per això s'han hagut de retirar tirar a les voreres dels carrers, bueno, la Diagonal, si han vingut a Barcelona o si viuen, doncs són els arbres de la Diagonal, sense anar més lluny. I són els que més sovinteixen els parcs i jardins, no? De fet, haig de dir que ara que parlem de parcs i jardins, un exemplar d'aquesta espècie de plàtan d'ombra, de Platanus hispànica, situat al parc de la Devesa de Girona, és l'arbre més alt de Catalunya. Fa prop de 55 metres, que això seria com un edifici de 18 plantes, i ara no estic parlant en un edifici de 18 plantes, però l'edifici del Banc de Sabadell, d'aquí de Diagonal en Montaner, crec que és.
Sí.
No sé si va per aquí. En tot cas, és un arbre, eh?
Sí, sí.
Un arbre, o sigui,
és bestial.
Sí, sí, és gairebé collonant. Sí, sí, sí. Bé, doncs, què passa quan aquests arbres tenen aquesta necessitat? Agafen una veta d'aigua, pugen com gegants. Clar, aquí tenim un problema.
Els hi donen zumo sol.
Clar, segurament. Per sota ja el busquen, el zumo sol. Si això és en un bosc o en una devesa natural, salvatge, aquí no tenim un problema. Però què passa quan estan aquí? Al costat d'una via pública. Què passa quan estan a sobre d'un monument o d'un edifici d'habitatges? Aquí tenim un problema, perquè és que aquests plàtans són atacats per plagues, són molt dèbils a les plagues, en concret a l'oïdi, que és aquest, segurament que heu vist plàtans que tenen uns forats que dius, què li passa a aquest arbre,
sí,
no? Aquells forats negres.
Sí, que hi ha un moment que dius, ui, bé, això no tindrà consistència.
Bé, i no la tenen, no? Per això de vegades aquí rebem el programa, trucades i missatges d'oients, sí, que diuen heu de parlar que han tallat un arbre al meu carrer. L'han tallat per seguretat viària.
Ah.
És a dir, que això s'ha de fer, sí o sí. Bé, a més, tenim el tema de les al·lèrgies, perquè aquests pols pica-pica, que dèiem quan érem petits, tal, jo agafava les llavors del plàtan i li posava per l'esquena al meu enemic a classe, no?
Ah, sí?
I
aquest, feies,
sí,
home, això?
Sí, era tremendo.
Carai.
Doncs això és durant la primavera. Hi ha moltíssima gent que té al·lèrgies que no pot sortir durant 3 setmanes, no pot sortir al carrer. Jo recordo aquesta primavera, un dia d'una ventada bestial que hi havia a Barcelona, sí, venint cap a Catalunya Ràdio.
El dia de Sant Jordi.
Aquí, efectivament. No es veia res. O sigui, era tot com una mena de boira de llavors, que això entra dins de l'organisme, i depèn, si ets al·lèrgic, doncs podem tenir una avaria important, perquè el seu pol·len genera molta al·lèrgia. Bé, davant d'aquesta situació, què podem fer? Bé, ara vinc a dir...
Tallar-los tots.
Ja m'ho has tret. Jo, sincerament, entenc...
No, a mi els plàtans m'encanten.
A mi també.
És l'arbre que culturalment l'he tingut sempre a l'Eixample. Jo vaig viure 25 anys allà al barri
també,
de Sant Antoni.
Jo vivia, al Congrés també teníem plàtans, tot i que era un barri menys glamour, però també teníem plàtans. I aquella, quan arribava la primavera i es tenien aquesta ombra, que per això se'n diuen plàtans d'ombra, estic segur que el senyor Jaume Collboni també s'estima els plàtans. Per això m'agradaria fer-li aquesta pregunta. Com és que arrencarà més de la meitat en els propers 10 anys? Tenim 44.000 plàtans d'ombra. Compte, és un problema, ho sé. Això equival al 30% de l'arbrat viari. Pel que he pogut saber, parlant amb gent que la toca això dels parcs i jardins, jugar-te més d'un 20% de l'arbrat amb una sola espècie ja te l'estàs jugant, perquè ve una plaga i et deixa sense arbrat. 30% dels arbres que hi ha a Barcelona són plàtans d'ombra.
Una bestialitat. Saps una xifra que l'hauries de buscar, i a veure què? Saps que Màlaga té més zona verda i arbres que Barcelona?
És probable. Sí, Màlaga és una ciutat amb moltíssim...
Jo no la conec.
Sí, ostres, no m'ho puc creure.
No.
Agafem ara el teu cotxe aquest que tens d'escalèstric i ens anem cap a Màlaga a fer uns boquerons.
He estat a Almeria, Còrdoba, Huelva,
no
Càdiz,
a
Sevilla...
Però has estat Has estat a Sarajevo i no has estat a Màlaga?
Sí, però no he estat ni a Jaén ni a Màlaga.
Ui.
Oh, noi, coses que passen.
Tens una pessigada. En tot cas...
Però he estat a Ronda, a dalt, a la Serrania, que maco, que Ronda, és bestial.
M'estàs
sí, perquè hi vaig saltar des de Grassalema.
Amb aquell poble, amb aquell pont que té el pont del Ronda.
No, bestial.
Brutal. I Grassalema, un dels parcs naturals més importants. No és parc nacional, perquè ja hem fet parc nacional de Sierra de les Neves, que és exactament a tocar. Bé, en tot cas, que ens estem anant. Els plàtans d'ombra de Barcelona, senyor Collboni, per què aquesta mesura tan... I jo no sóc un un defensor dels arbres a ultrança. No sóc una persona que entenc quines són aquestes, però quins tallarem? Quins criteris es seguiran? Segurament que seguiran criteris culturals, a més de saludables. En tot cas...
Mira què ens diuen les dades, la Núria Ventura ens ho acosta. Sí. Màlaga ara mateix declara 13,4 metres quadrats de zones verdes útils per habitant. Barcelona està entre els 7.
Clar. Clar.
Gairebé la meitat Barcelona que Màlaga per habitant.
En canvi, ara estic mentalment a Màlaga, estic viatjant per Màlaga, i el carrer Larios, que vindrien a ser les Rambles de Barcelona...
El carrer Larios,
Màlaga, que és el carrer comercial més important, que va del port cap a dins, cap al casc antic, com si diguéssim, que vindria a ser com Portal de l'Àngel, més com que Rambles. Fins on jo sé, no hi ha una arbre. Deixa'm que et doni una dada, abans d'acabar, perquè t'he dit que seria sentimental. Quins arbres tallarà? Els plataners de la Rambla es van plantar l'any 1548. Des de llavors s'han fet una dotzena de replantades, clar, evidentment.
Oh, clar, no viuen sempre.
L'última va ser el 1870, és a dir, que hi ha plataners de la Rambla que tenen 156 anys. Per això ara que s'està reestructurant la Rambla, si us acosteu, veureu que hi ha plàtans que estan amb fustes allà salvats com si fossin una catedral. I és que ho són! Ho són! Tenen 156 anys.
Són la catedral platanera.
Molt bé. Llavors, jo el que li dic al senyor alcalde de Barcelona és que sigui el més quirúrgic i el més respectuós a l'hora de retirar la meitat dels plàtans de la ciutat.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Mobilitat Green.
Mobilitat Green, i em permetràs, que no ho acostumo a fer, com bé saps, que en aquest cas segueixi el guió, perquè hi ha una pila de dades que segurament tu coneixes, i els oients, alguns oients també, però a mi m'agafen de nou. I és que és una notícia que té a veure amb les bateries dels cotxes elèctrics i aquesta normativa de la Unió Europea, bé, més que normativa, decisió d'intentar rebaixar les mesures per reduir les emissions de CO2. És a dir, hi ha una organització que n'hem parlat moltes vegades, que és Transport and Environment, que agrupa les principals entitats europees que fan promoció de la mobilitat sostenible i que, segons aquesta organització, que és una organització molt tècnica, està amb seu a Brussel·les i que està ple de científics i d'investigadors, diu que els plans de la Unió Europea per rebaixar aquests objectius de reducció de les emissions de CO2, és a dir, per aixecar el peu del Green Deal, tindrà un impacte brutal al sector de l'automoció i que pot retallar les vendes de vehicles elèctrics. Fins a quan? Bé, i aquí venen les dades que a mi m'han deixat. No sé com ho han fet, perquè no hi ha entrat el cos, és a dir, a com s'han obtingut aquestes dades. Tot i que si entreu a Transport and Environment a la web, allà hi ha com s'han tret aquestes dades. És un estudi que acaben de presentar i que el càlcul és que podrien vendre 50 milions menys de vehicles elèctrics del que s'havien pressuposat d'aquí al 2040. I diuen, això a nosaltres, com a organització de transport sostenible, no ens ha d'afectar, perquè és una opció de mobilitat. El que sí que tindrà un impacte i unes conseqüències molt negatives pel sector de les renovables. I aquí és quan jo vaig quedar esbarat, perquè vaig dir, què té a veure?
Acabes d'entendre el què.
El cotxe elèctric amb el desenvolupament de les energies renovables, que tot i que evidentment que tenen lligam, però que són, com si diguéssim, dos hemisferis paral·lels. Bé, els cotxes elèctrics funcionen com a bateries sobre rodes.
Clar.
De manera que poden guardar la sobreproducció d'energia eòlica i solar en hores vall.
Clar.
Per atendre aquesta demanda, en hores punta, és a dir que el que té un cotxe elèctric, si té aquest equipament que ara te'n parlaré i que segurament que tu ja saps de què en parlem, que és el V2G, l'UV2G, té la capacitat d'això, de funcionar com a bateria. En funcionar com a bateria sobre rodes, poden guardar aquesta sobreproducció de l'eòlica i de la solar. Sense aquests 50 milions de bateries rodants per Europa, es perdria aquesta capacitat d'emmagatzematge que ells han calculat, que són 6 terawatts d'energia neta. És a dir, si sumem
Electricitat... Jo diria que 6 terabats són 6.000 centrals nuclears. Voldria no equivocar-me, eh?
Doncs mira, això és el, sigui, això és el que diu...
És una bestiesa, eh?
Transport and Environment. Per compensar-ho, ells diuen que caldria construir 150 centrals elèctriques. Uh-huh. Només a Europa, només a la Unió Europea. Què han fet? Han agafat aquest estudi, aquests càlculs que han fet, insisteixo, un laboratori d'anàlisi, no una organització no governamental, sinó un laboratori d'anàlisi, i li han presentat a la uh-huh. Comissió Europea. Uh-huh. Per què? Perquè el que volen demanar és que aquest estímul per reduir les emissions de CO2 no s'aixequi, perquè no només tindrà un impacte amb la mobilitat, que és el que pretén la Unió Europea. Què és el que pretén la Unió Europea? Salvar la indústria automobilística europea. I és un objectiu molt noble, i que aquí n'hem parlat, i hem dit que la transició ecològica ha de ser justa, i que hi ha determinats sectors industrials que això de la justícia, doncs, els hi ve una miqueta de pèls.
Però clar, fixa't...
Li han fet cas, aquest estudi.
Sí, no, si està... I li han de fer cas. El que passa és que la indústria europea de l'automòbil fa temps va derrapar, i què passa amb les estadístiques dels darrers mesos? Que el particular majoritàriament no compra cotxe elèctric
europeu. Aquella derrapada va ser puntual, va ser una marca, i segurament que és una taca...
No, va més enllà. Va més enllà.
Del cas Volkswagen.
Sí. Sí. Jo no sé, jo tinc la sensació que Europa en aquest sentit està perduda i haurà de treballar de la mà amb els xinesos, amb aquestes fórmules, no?
De muntar aquí i a les
mateix,
plantes de BMW i a les plantes...
Aquí ja ho hem Xeri a Barcelona, etc. I després, una dada, el V2G aquest. Un cotxe d'aquests que pot injectar l'electricitat a la xarxa, pot injectar l'equivalent al funcionament de 60 rentadores de roba. Aquesta és la capacitat d'un cotxe, que els 60 quilowatts. 60 rentadores de roba. Imagina't l'energia que hi ha aquí dins.
Molt bé. El vehicle que tu condueixes té V2G?
No.
Bé, per què? Això és el que diuen.
Fa 5 o 6 anys van començar a sortir alguns models, els xinesos sobretot ja ho incorporen.
És el que denuncien ells. Com és que els xinesos ens han passat per davant, per l'esquerra? Per la dreta, perdó.
Vols que et digui la llista?
No, en tot cas. D'acord. El que diu Transport and Environment és que el que demanen a la Unió Europea, a la Comissió, és que tots els vehicles que es posin al mercat en els propers anys tinguin la V2G, clar, i que la legislació europea de l'automoció, tot i respectar els fabricants europeus, tot i demanar que efectivament que s'ampliï a lo millor una mica més el temps d'espera, que es posin les piles, i mai millor dit.
Això mateix, les piles.
Empresa Green.
José Luis, anem cap al Bages.
Tema interessant.
Sí.
Aquest tema del finançament, que la gent creu que sempre hi ha darrere una institució, uns ajuts... No sempre és així.
De vegades sí, de vegades no, de vegades a mitges. El món és variat i complex i no se sap mai els camins i tot això. Anem cap a la Catalunya central, anem cap al Bages. L'hem visitat diverses vegades amb entrevistes, remarcant diversos aspectes. Recordava el restaurant Lo, recordava altres entrevistes. Anem concretament a... saber, sí, a Montsant Benet, i a situar-lo amb el Ferran González, que és coordinador general de Montsant Benet. Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, Montsant Benet, quin món és? El de Sant Benet exclusivament, o Sant Benet només hi va posar el nom i la cosa continua?
Bueno, Montsant Benet és un espai immens i una ànima enorme, l'aixopluc d'un monestir mil·lenari, el monestir de Sant Benet, i en allà fa ja uns anys es va construir tot un complex turístic, cultural, gastronòmic importantíssim, al voltant de la figura del monestir. El monestir és un...
És la columna vertebral.
Diguem, és el monument.
L'aglutinador, el monument.
És el monument on fem les visites medievals, les visites modernistes. No sé si sabeu que allà hi ha la casa d'estiueig del pintor modernista, en Ramon Casas.
Sí, senyor.
I, a més, hi ha la Fundació Alícia, una institució que es dedica pues, a la salut i que puguem alimentar-nos el millor possible, passant-ho també molt bé, menjar ha de ser un plaer, un hotel, tota una sèrie de restaurants, la Fonda, l'O, que esmentaves abans, el Món, restaurant Món també, i els horts, que no solament són horts, diguem, per cultivar verdures i olives, o tenim un munt d'oliveres, sinó són uns horts socials, i després tota la part de congressos i reunions d'empresa, la part MAIS, no?
A més, també treballeu temes com, que, com a mínim, jo hi he anat un parell de vegades per qüestions de sostenibilitat. Heu fet temes de control malbaratament alimentari, és a dir, que té també una vessant social d'impacte amb el medi ambient.
Clar, és que el penjar de la Fundació Catalunya en la Pedrera, això és una missió també de Montsant Benet. No podria ser d'altra manera.
Li ve de dalt.
Clar, li ve de dalt, però també és el que també ens dona aquesta ànima que abans esmentava, i és una cosa singular que tothom en reconeix, no? De poder treballar perquè tot el benefici econòmic de Montsant Benet pugui ajudar d'altres persones via Fundació Catalunya en la Pedrera, doncs això és un motiu d'orgull i bé, la sostenibilitat, el territori, l'ús social,
la natura. Pues,
la natura, tot forma part del nostre ADN.
Escolta'm, en el cas de Montsant Benet, clar, estem parlant d'un lloc que s'abasteix, evidentment, amb la xarxa elèctrica, però teniu energia solar, a més, una central hidroelèctrica que tinc entès que s'ha millorat o modernitzat darrerament, etcètera, etcètera. Teniu aprofitament d'aigües, teniu energia doncs, elèctrica que bé, climatitza en tots els sentits. En definitiva, vosaltres ja vareu fer els deures fa temps i els continueu fent.
Bé, el que hem fet ha sigut recuperar la turbina que donava electricitat a una antiga fàbrica tèxtil, com tantes hi havia, diguem, al curs del riu Llobregat, que era qui provia d'energia hidroelèctrica. Sí, a més, pues, ara que ho tenim millor, podem posar tot un seguit de plaques elèctriques, pues, el que intentem és pues, que la petjada de CO2 sigui el mínim possible. És per això que l'hotel té el segell Biosphere, té el segell Beyond Green, que ens dona, diguem, aquesta categoria d'establiment sostenible.
Podem parlar de finançament, oi que sí? Perquè jo crec que és una qüestió molt important. Quan parlem de la Fundació BBVA, ja sabem, està claríssim d'on venen els fons. Quan parlem de Fundació Santander, Fundació Iberdrola, Fundació La Caixa, sabem d'on venen els fons. Fundació Catalunya La Pedrera.
Bueno, és una fundació privada que nosaltres, diguem, estem solets.
Per això.
Però això plogueu 40 projectes
estar sols,
diferents. Força en teniu
està moltíssim. A l'abast de la fundació que, diguem, convida tothom a visitar la nostra web perquè la part social és potentíssima, la part de sostenibilitat és potentíssima, la part també de crear o ajudar a joves talents cap al futur és potentíssima. I tot això pues, ve, bàsicament, pues, de la feina de totes les petites, diguem, parts que formen part de la Fundació, així com la gran, diguem, el gran ingrés, que és la Pedrera, que gràcies als visitants, la majoria pues, estrangers, turistes, fa que això pugui repercutir després a la nostra societat.
Que fort, és a dir, que en aquest cas són un benefici tant de assenyalar el turisme com una maledicció que ens ha caigut a sobre.
Bueno, jo crec també que això del turisme, no sé si tenim gaires alternatives econòmiques al nostre país. És el que hi ha.
Has tocat un tema...
Tant de bo, però són diners literalment caiguts del cel. Sí que és veritat, i això es comenta en molts congressos i moltes reunions, que això és un tema de gestió, s'ha de gestionar, perquè, diguem, no matem la gallina dels ous d'or. En el nostre cas, pues això clarament és un benefici cap a la societat. I Montsant Benet pues, aporta el seu granet de sorra amb això.
Clar, jo estava pensant, ell ho ha dit molt clar, el Ferran, això és gestió. Aleshores, tu saps que aquí, per exemple, ara se m'ha acudit que la von der Leyen reclamava temes d'impostos respecte a abaratir l'electricitat ara fa pocs dies, però tu i jo hem discutit moltíssim del querosè i que és una anomalia històrica i mundial que no tingui IVA.
No té impostos.
No té impostos.
Va relliure.
Com és que un medicament, com és que el metge, com és que el teu restaurant, el teu, vull dir, el de la fundació,
s'entén.
Etcètera, etcètera, tenen un IVA i el turista ve sense pagar IVA, que és una anomalia bestial. Per tant, com molt bé deies, és la gestió i al final l'èxit és endreçar les coses.
Tal qual. És que si els llocs té una capacitat, nosaltres que gestionem, per els restaurants es va veure molt la pandèmia, hi ha uns aforaments, però els carrers, els monuments, el metro, tot té un aforament.
Clar, llavors,
I jo que vinc molt del món turístic, també de la costa, Costa Brava, etcètera, Mallorca, vull dir, allà és un tema important. Hi ha poblacions, sabem perfectament, que quadripliquen la població durant l'estiu, i això és un tema de gestió. No es tracta d'allà entrar, crec jo, perquè nosaltres el que fem doncs a Montsant Benet i a la Pedrera és gestionar aforaments, gestionar serveis, gestionar energia. Gràcies a tot, diguem, aquest, diguem, quantitat immensa de turistes, també fem un aforament. I diem fins aquí, perquè si no, doncs ni donaríem la qualitat adequada, ni potser estaríem cobrant, perquè que hi ha una altra història, és la qualitat d'aquest turisme, ni estaríem, diguem, recaptant els diners necessaris, els ingressos necessaris, per després donar aquesta sostenibilitat als nostres negocis. Jo crec que llavors, doncs amb el tema que parlem, la part pública, la part del turisme, així que es diu molt alegrement, doncs és un tema que també s'hauria de gestionar de la mateixa manera. I de vegades tinc la sensació que depèn de com vagi el vaivé polític, doncs em fa una mica...
Hi ha hagut una... Has comentat que des de Montsant Benet també poseu el vostre granet de sorra a la tasca que fa la Fundació Catalunya La Pedrera. Ja saps que aquest turisme amb retorn, que diuen, és a dir, que hi ha moltíssima gent que s'interessa per saber amb la seva oferta d'esbarjo, és a dir, que, quan jo participo en aquesta oferta d'esbarjo, quin és el retorn que té això per la societat?
Estem a la darrera pregunta.
Això, saps, això li dieu als usuaris dels vostres serveis?
No, és que fins i tot hi ha empreses importants i multinacionals de grans esdeveniments que fem a Montsant Benet, empreses d'automoció de primera categoria, que ens ho exigeixen. I quan fem concurs amb altres indrets d'arreu d'Europa, imagina't una marca alemana importantíssima que vol fer la presentació del seu últim model de cotxe. Aquí competim amb molts altres indrets d'arreu d'Europa. Pues això és un aspecte importantíssim
segur,
que dona punts.
Segur,
dona
molt seguríssim.
I cada vegada més.
I els turistes, singulars, que cada vegada... Ara la gent no li dona importància, però el turisme responsable va a més.
Sí, i nosaltres des de Montsant Benet també intentem que aquesta informació arribi al client final.
Aquí, això és importantíssim.
Per saber on van els seus diners.
Segurament hi ha gent que no ho sabia. Mira, ja, això és un afegit.
Sí, sí, molt important, això.
Ferran González, coordinador general de Montsant Benet. Recordeu, entrant al web trobareu de tot. Oferta gastronòmica variada.
Variadíssima.
En el sentit de preu bàsic, tot cuidadet.
Preu, cartes, menús.
Restaurant estrella Michelin.
Des d'una fonda fins al Michelin. I tot molt bé de preu.
I si no vols tenir riscos després, doncs el llit i a l'hotel... i a reposar passejant per l'entorn.
Visitant el monestir.
Per exemple.
Magnífic.
Magnífic.
Ferran, un plaer. Moltes gràcies.
Un plaer, a vosaltres. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Quin temps farà?
Doncs sense quin temps farà, hem de destacar un cap de setmana de calor intensa, un cap de setmana de calor que tornarà a portar el termòmetre dissabte i potser diumenge als 40 graus al Pla de Lleida i entre 37 i 39 en d'altres sectors de l'Ebre o fins i tot de l'Empordà. I tot això amanit per la presència general del sol, només amb algunes nuvolades de tarda diumenge. Divendres, Víctor Vidal, festa de la tòfona d'estiu a Centelles, calor intensa i sol. També dissabte pel Roger a Bordils, també per la Clara Soler a Juncosa, la zona de les Garrigues, sol i calor. Canet Roc, fins que surti el sol, ens diu diumenge, a l'Arnau Escofet. La Sònia Gil, al vespre cantada de Veneres, a Calella de Palafrugell. En tots els casos, cel clar, molt poc núvol i una calor ben intensa. I el cap de setmana en general, per la Laia i parts d'Urgell, l'Àlvaro Riverola, la platja de Sant Salvador, calor intensa, domini del sol, i la Marta Navarro ens demana per Londres dilluns vinent, que també portaria molta calor i domini del sol.
La setmana que ve.
La setmana que ve ja serà una nova temporada, però això no ens importa massa ara mateix. Ara mateix estem amb una sensació en el programa entre alegria, perquè comença una nova etapa vital, però sobretot tristesa. Això no ho he escrit, perquè jo no sé llegir. A mi els sentiments em surten de dins del cor, perquè aquest programa avui compleix 649 edicions. Començàvem el novembre del 2012 i la Núria, perdoneu, la Núria Ventura, sotsdirectora d'aquest programa, sovint la directora, sovint el gairebé sempre, de fet, columna vertebral d'aquest programa, sempre, a tota hora, les 24 hores, pendent els 365 dies de l'any i sovint anant més enllà de les seves funcions. I a més, amb un premi molt, molt merescut en la seva trajectòria professional. Ella jubila i fa no gaires anys, fa uns 9 o 10 anys, ara no recordo l'any, va ser nomenada la millor professional d'aquell any de la ràdio a Catalunya, amb els Premis Ràdio Associació, l'única productora de la ràdio al país amb aquest guardó. I se'n mereixeria molts més, sincerament. Novembre del 2012, a casa seva, en un menjador, amb el José Luis Gallego, el Xavier Coll, amb més gent, ara m'ha marxat del cap, ja us he dit que això no m'ho he escrit, però sí que hi ha molt sentiment. Núria, al final doncs, del 2 de juliol del 2026 ha arribat laboralment, no havia d'arribar del tot, però sincerament al costat teu ha estat un plaer de vida professional, un plaer de vida personal, i de veritat que t'estimo i t'estimem molt i et continuarem estimant, i evidentment que això ho haurem de celebrar. Moltíssimes gràcies a l'audiència, perquè això no serà el mateix sense la Núria Ventura. Recordeu, som digitals a catradio.cat, el nostre mail meteomauri@catradio.cat, el Facebook, a la xarxa X i el 3cat.info. Avui a les vies de so, José María Campillo i la Rosa Silloé. Gori Massip a la redacció, Núria, Núria Ventura, sots, directora i productora i quina dona, i un servidor, Francesc Mauri. Que vagi molt bé i fins la propera temporada.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.